¿Quieres ver al español como un VIP? LBApuestas.es te regala 3 entradas dobles en palcos VIP en el campo del español para este próximo partido. Regístrate en LB Apuestas, haz tu primera apuesta y envíanos tu nombre a pericosonline@gmail.com. Repetimos. Envíala a pericosonline@gmail.com y los jueves diremos el nombre de los ganadores. Ya lo sabes, si quieres ver al español en un palco VIP, lbapuestas.es te invita. Diversión en juego.
Molt bona tarda. Com el darrer partit va ser el divendres, doncs resulta que l'entorn ja comença a cuinar una mica prematurament, pensaríem, però no, clar, és que el divendres és l'últim partit, doncs el partit de Sevilla. I trobo que s'està afegint un pèl massa de tensió, tal com estan les coses, perquè ja algú gairebé ho pinta com si fos un tot o res, i que ja ens comencem a preocupar doncs, del que pot passar els 15 dies després d'una hipotètica derrota. I prevenir-se d'una hipotètica derrota és la millor manera d'anticipar-la. I clar, després podem dir allò que tant agrada a alguns de jo ja lo dije, eh? Jo ja lo dije, bueno. Això. Després de 12 jornades, els fets és que l'Espanyol és desè amb 15 punts, i és cert també que la majoria d'aquests punts es van fer a l'inici de Lliga, i és cert que fa diverses jornades que l'Espanyol, bé, doncs no té grans resultats, però recordem que la temporada passada, aquestes alçades, estàvem a puntet de carregar-nos a l'entrenador, i amb claríssimes perspectives de desastre total, eh? Perquè fa un any la paraula més repetida ja no era descens, era directament desaparició. Sí, amics, si som honestos, doncs haurem de reconèixer que l'equip està més o menys on es mereix. I si ho pensem bé, doncs encara haurem d'admetre que està millor del que pensàvem a l'inici de Lliga. I això després d'invertir 4 duros i tornar a vendre, com cada estiu. I és que em sorprèn molt, 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 és que es demani moltes coses a l'equip i en canvi no es demani res als propietaris de l'entitat, que ara per ara només pensen a no perdre més calés. Ens sorprèn molt, 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 molt que la pressió sempre recaigui a les esquenes dels esportistes i mai a la dels veritables responsables. La gent ja ho tenim interioritzat de que el que hi ha és el que hi ha i cada vegada és menys el que hi ha. Però potser avançarem quan algú comenci a preguntar-se en veu alta com hem arribat fins aquí, aquesta misèria. Perquè el que hi ha, sí, és el que hi ha. Som-hi, comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comencem el nostre programa de Pericos Online.ràdio, a Ràdio Estel per tota Catalunya i el món via internet. I el nostre equip presenta avui les següents alineacions. La Laura Bertran, com sempre, al peu del canó i al peu del guió. Sí o no?
Molt bé, gràcies. Així m'agrada.
Veus que avui, bé presento avui positivament.
Avui m'has fet una presentació.
Fins i tot a l'Ignacio Miguel, que avui no ve amb el gorro que va portar ahir, que va ser motiu de burla contínua al principi del programa, durant el programa i al final del programa. Però bé, avui no, veig que has fet un cop de cap, mai millor dit, i no t'has posat aquella gorra.
Hacía más solete hoy, no hacía tanto frío.
Així m'agrada. També tenim el senyor del Puro rient d'aquesta manera, que fa tanta ràbia, eh? Que
molta ràbia!
Irrita a les persones humanes. I avui, doncs, a Pericos Online parlarem una mica de com està l'actualitat perica. Evidentment, si pot ser, parlarem amb en Gabriel Torge, jo crec que el veritable protagonista, un dels veritables protagonistes del partit de l'altre dia, de divendres. De fet, fins i tot el semàfor, el van posar, el semàfor de Pericos Online, com a jugador més destacat del partit. I, bé, doncs, el de sempre, el Miguel ens explicarà com va per Sant Adrià, i tot això, de la mà de qui us parla, Francesc Via. Som-hi.
Els titulars. L'Espanyol en 5 minuts.
Molt bona tarda, senyoreta Bertran.
Molt bona tarda.
Bé, ho dèiem abans, el derbi ja ha quedat enrere, molt enrere, perquè finalment una de les altres desavantatges de jugar en divendres és que se't fa la setmana llarguíssima fins a esperar el proper partit, com és aquest cas, a més, doncs si arriba el diumenge encara més, però ja mirem cap a aquest diumenge i també justament contra, o millor dit, mirem justament cap al tema dels internacionals, que molts d'ells amenacen amb deixar, doncs, com a mínim algun d'ells a ser una baixa important per aquest partit davant el Sevilla.
Comencem amb un que no serà una baixa, i és que ja està confirmat que Héctor Moreno no ha estat convocat per la selecció de Mèxic per participar en el doble compromís internacional del seu país contra Nova Zelanda. Així ho informa el club en la seva pàgina web. Per tant, podran comptar amb ell pel partit davant del Sevilla. A banda de Moreno, l'Espanyol està a l'espera de rebre notícies en els pròxims dies de les federacions d'Uruguai, Romania i Portugal, que també han d'anar a la repesca. Estuani, Torge i Pizzi han estat inclosos en les llistes de preseleccionats i estan a l'espera de la confirmació definitiva. La primera que espera és la d'Uruguai. Els jugadors de Tàvarez s'han de concentrar dissabte a Istanbul per preparar el doble compromís contra Jordània. En cas de confirmar la seva incorporació, Estuani ja quedaria concentrat amb Uruguai dissabte i, per tant, no estaria contra el Sevilla.
I això és el que sembla que passarà, perquè finalment Estuani, doncs, a més, va tenir un paper bastant destacat en els darrers partits de la seva selecció. Crec que més Cavani, que és un dels titulars, doncs amenaça també a no poder estar disponible com a mínim per aquest compromís, i tot sembla indicar que Estuani doncs serà baixa. Sí, senyor Miguel, o no?
Sí, efectivamente. Además, he estado hablando con Cristian esta mañana y él mismo me contaba que, aunque aún no sabe qué día será oficial la convocatoria, oficiosamente Estuani va a ir. Él se encuentra sobre todo en plenitud física después de aquellas molestias en el talón, y vamos, el jugador prácticamente lo da por hecho a la espera de que el seleccionador lo confirme. Y querría también añadir a lo que contabais de Héctor Moreno. Héctor Moreno no va, pero la gente dirá, ¿y por qué no va? Pero es que curiosamente no es por el físico, es porque el seleccionador mexicano ha decidido no llevar a ninguno de los jugadores mexicanos que están por Europa. No va Moreno, no va Chicharito, otro de los jugadores importantes. Y esto viene por las críticas de México, que dicen que los europeos no se dejan las narices en la selección y que están hartos ya. Entonces el seleccionador se le ha ido la cabeza y ha decidido únicamente...
Bueno, la cabeza o no, porque claro, también en cierta manera, doncs, seguramente las críticas también cal entenderlas desde un punto de vista de México, que aporta un temps molt convuls, aquella selecció. Justamente el otro día escuchaba Aguirre parlant també amb un mitjà seu d'aquell país, vull dir, i dir que bé, que ja el proper entrenador potser el despatxen quan va en l'avió, ja cap al partit, perquè recordem que va estar només un dia el germà de Tena, que és el segon entrenador espanyolista.
Ai, que marxarà Aguirre al final.
No, ell va dir que no, es va autodescartar, i finalment sembla que l'entrenador seleccionador actual doncs almenys tindrà una mica més de confiança, i jo crec que ja comença doncs per fixar-se en la gent d'allà. De tota manera,
però no llevar-te a Chicharito, per exemple.
No, ja ho sé,
estàs jugant un mundial.
És curiós, o millor dit, més que curiós. Per cert, que encara no ho tenim confirmat, però és possible que Héctor Moreno ens visiti, no? Els nostres estudis de Pericos Online, no?
Uf, has anticipat mucho la noticia, però...
Està sobrevolant la possibilitat, encara no està...
Però Pericos Online Radio o Pericos
no,
Online?
No, TV.
Tele.
Sí. Vale. Sí, a veure si no es gafa.
La dejamos sobrevolando de momento.
A veure si algú ens tira un contret i ens baixa la notícia arran de terra. Bé, després especularem una miqueta sobre aquests canvis, aquestes baixes que poden algunes afectar, i evidentment de manera decisiva, l'11 titular, i qui pot ser la persona que els, més o menys, doncs, els reemplaci aquest 11 titular. Quan parlem una miqueta a la secció de Poble Perico sobre si, hem preguntat avui a l'opiniòmetre del diari AS, si considereu que molts dels que van, o alguns dels que van tenir la seva oportunitat al Camp Nou, han de mereixer la continuïtat d'anar al Sevilla, parlarem una mica, perquè evidentment hi ha peces que no acaben d'enganxar, doncs jugadors que poden estar, no estar, veurem. Perquè després també hi ha el tema de Pizzi, tot i que aquest, encara que el convoqués la seva selecció, aquest no perillaria el seu concurs pel partit del dissabte.
No.
Perdó, del diumenge.
Exacte. La llista definitiva de Portugal en què podria estar Pizzi es coneixerà aquest dijous, i la de Romania en què podria estar Torge el divendres. En qualsevol cas, tots dos podrien participar contra el Sevilla, perquè la seva incorporació es produiria entre el diumenge 10 i el dilluns 11.
No riguis d'aquesta manera,
ràpid,
senyor del Puro, perquè fa ràbia, perquè la nena s'equivoca. Així m'agrada. Tres tiros ahí.
Han sigut dos, només.
Dos. Bueno, però el tercer ja te lo pego jo.
Sí.
No et preocupis. Molt bé, avui ja sabeu que els dimarts els fan els seus informes, els diaris, fan una mica l'estat de la qüestió, l'analitzen, i avui, per exemple, els diaris se centren en la gestió d'Aguirre sobre la plantilla en aquests 12 primers partits de Lliga.
Comencem pel diari El Nou, que fa especial incís amb la profunditat de la banqueta que té aquest any el mexicà. Si la temporada passada va fer servir un grup de 14 jugadors, aquest any ha canviat la tendència i té disponibles fins a 22 homes. I només queden per debutar Germán Parreño, que és el porter suplent, Víctor Álvarez, que va ser operat del cor a l'estiu i que en breu podria fer un salt a les convocatòries, i Sergio Tejera, que no entra en els plans, sembla, del tècnic.
Tot i que l'ha convocat una vegada, que és justament,
no,
anecdòticament, aquesta darrera vegada davant el Barça. O sigui, va ser una mica la convocatòria folclòrica, diria jo. Molt bé, seguim endavant.
Aguirre té un nucli dur a la plantilla amb Kiko Casilla i Sergio García, que sempre han estat en l'onze inicial com a caps visibles, al costat d'altres homes importants com David López i Víctor Sánchez, els dos mitjos que també són titulars indiscutibles per Aguirre. El primer només es va perdre un partit, el de les rotacions al Madrigal, i ara està sancionat per jugar contra el Sevilla. Víctor ho ha jugat tot menys la primera part contra el Villarreal i un altre partit per sanció davant l'Atlético. La llista d'intocables es completa amb Fuentes, Moreno i Javi López, tres defenses que ho han jugat tot i que només han caigut de l'11 per lesió, i també Simão, extrem, que ha participat en 10 partits.
Molt bé, després parlarem també del tema Javi López, que no està clar que pugui participar, el que passa que tampoc està tan descartat com hem llegit per ahir, però bé, caldrà veure quina és l'evolució. Tornem a parlar d'un dels homes que ara més mateix Aguirre considera com a fixes, i nosaltres també, i evidentment seria el jugador una mica més cobejat, semblava, per barcelonistes, i ara sembla que també s'afegeix l'entorn madridista, perquè diuen, que diu justament Mundo Deportivo i Esport, que hi ha una opció de que el Real Madrid estigui al darrere d'aquest jugador, de Kiko Casilla.
Sí, comença pel Mundo Deportivo, que apunta que Òscar Pere Arnau ja estaria negociant des de fa uns dies amb l'agent del futbolista Alberto Salas i que una vegada finalitzades les negociacions esportives entre tots dos, serà el president Joan Collet qui entrarà en escena per tractar el tema econòmic i aconseguir que renovi fins al 2017 sense variar la clàusula de rescisió fixada en 20 milions.
D'acord.
En canvi, anem a veure què diu el diari Sport, que el Real Madrid viu una situació complicada en la seva porteria perquè tenen clar que un dels actuals porters, o Diego López o Iker Casillas, deixaran l'entitat al proper estiu. Llavors ja s'haurien començat a interessar per Kiko Casilla. El Real Madrid és el club que es postularia amb més probabilitats d'endur-se el porter en cas que finalment hi hagués un traspàs. Aquest diari també explica que si l'Espanyol ven a Kiko, als blancs els correspondria al 50% del que es tragués pel seu exjugador, però estarien disposats a perdonar-ho en cas que siguin ells els qui fitxin, a més de condonar el deute que encara té l'Espanyol des que va contractar el tarragoní. Així, l'opció blanca seria la que més diners deixaria les arques de l'entitat i només si hi hagués algun club disposat a abandonar la clàusula de rescisió.
Abonar la clàusula.
Abonar, perdó. És que vaig tan ràpid que a vegades la velocitat...
No corris tant, la velocitat. És allò de... Com era? La potència sense control no serveix de res. Era de Pirelli. Ho dic per si ens volen patrocinar.
Sí.
No, serà que no. Molt bé, doncs a veure, sí, jo no acabo de veure molt clara aquesta opció. També cal veure què passarà, sobretot amb l'afer Casillas, ara, Casillas amb S, amb Diego López, a veure què passarà, com anirà transcorrent aquest debat durant la temporada. El que està claríssim és que si al final Diego López guanya el pols, com sembla que està passant ara mateix, Iker Casillas segurament tindrà que abandonar l'entitat. Més o menys ja ho va deixar entreveure el propi Iker Casillas fa relativament poc en una entrevista. Llavors, aquí sí que veig una possibilitat, perquè no seria com a número 1, i a més el coneixen molt bé. Veig més possibilitats que el Madrid es decidís a incorporar Casilla, sobretot també perquè les condicions econòmiques, com has apuntat tu ara i com explica el diari Esport, serien molt favorables pel Madrid i gairebé amb un dispendi petit podria tenir un porter de garanties, però per la suplència, perquè evidentment si Diego López li guanya el pols a Iker, vol dir que l'aposta per la titularitat òbviament seria també la de Diego López, no? Que ara per ara jo diria que és un dels porters més en forma, tot i la pressió que té tenir al darrere amb el propi Iker Casillas. Així que em sembla, bé, com a mínim crec que tot està, això està molt en la vessant de la rumorologia, crec que està tot absolutament molt verd.
Rumore,
però de tot el rumore crec que té més visos de credibilitat que Kiko pogués anar com a segons de Diego que no pas com a, per ocupar la porteria del Barça, que sembla ser que ja té lligat a Ter Stegen, inclús a Reina, o sigui que aquesta sembla ser la parella de porters que tindrà el Barça per l'any vinent. Ja se li acaba el cuento al senyor Pinto,
eh? Sí, ja era hora. Bueno, però Pinto no
I
iba como portero.
I continua el cuento amb el senyor Reina, eh?
No, exacte, un altre que també vivirà molt bé.
Están cambiando un con perdón payaso por otro payaso. Por otro, con pero, perdón, porque no le llamo payaso.
Sí, clown, sino... digue-le clown, que sempre queda más fino, sí. Però sí, ja vas bé. Molt bé, estàs molt fort últimament, Miguel, perquè ahir li vas dir que no t'agradaven els portuguesos i ara hi acabes
no
de dir
que no
payaso a Pinto.
Dije que l'idioma me costava.
Que ahir lo diré en castellano, metiste la pata hasta el corvejón. Però no te preocupes perquè això mateix que vas dir ahir, perquè a mi m'agrada que la gent sostingui les seves afirmacions ahir cara a cara. Portaré aquí, potser, dos portugueses o una. A la Jamila, segur, a la portera, la qual vas dir que tu això dels portuguesos no et va bé. Ah, i després a veure si tens nassos d'aguantar aquesta afirmació davant d'aquesta noia, que vindrà potser amb els guants posats i tot per si te'ls tens que gastar
a
plena jeta.
Si hi ha racismo contra els portugueses en Espanya.
No, això serà pels madrilenys, que algo se te Mourinho se te haurà pegat. I llavors que ja ho va dir ell.
Jo era pro Casillas.
Bueno, lo siento. Deixem-ho estar. Parlem de futbol base perquè un altre informe, ja dèiem que avui els diaris normalment a principis de setmana són proclius en informes, parlen una miqueta de l'estat del futbol base des de que el comanda Jordi Lardín.
En poc més de dues setmanes es compleix un any de l'entrada de Jordi Lardín com a coordinador del futbol base amb el suport d'Àngel Morales. El planter aposta pel talent encara que els resultats es ressenten una mica. El coordinador ha canviat els criteris de selecció i ha iniciat una revolució que requerirà temps per avaluar-la. En una entrevista al diari AS ha explicat que el seu criteri és el talent i que creu que el futbol és això més enllà d'un altre aspecte. D'aquesta manera també replica quan confirma una dada, que el 60% dels jugadors que van fitxar els anteriors gestors de la base ja no estan al club.
No ho entenc. Si eren tan bons. I a més, resulta que això era... O sigui, el fet de denunciar que eren la majoria uns paquets, i a més no tenien la culpa, pobres nanos, doncs això resulta que ens ho vam inventar quatre. Que estàvem comprats i no sé quina estupidesa més es va dir d'un senyor que anava posant querelles que encara no n'he vist cap. A veure si potser és que no tenia alguna cosa a fer. Si has de baixar pel tabaco, Germán, passa pel jutjat i fot una querella, que al final encara l'estem esperant. Bé, seguim. Bueno, sí, que ja no està en el club, sí, que t'he interromput, perdona, sí. És que m'ha agafat, és que ja no me'n recordava d'aquells vells temps del Pixa.
Aquests canvis, segons ell, afloraran d'aquí un temps. Ell preveu que entre 2 i 3 anys començaran a notar.
Sí, això espero també, perquè la veritat és que el futbol base no passa pel millor moment. El que passa és que la desfeta d'aquests senyors doncs, va ser tan profunda i que finalment, doncs clar, sembla que no, que no passava res, que el futbol base era meravellós. Doncs bé, ara els responsables actuals ja diuen que paciència i que evidentment aquesta paciència la haurem de veure doncs, una mica en el llarg termini, perquè el que està clar és que ara per ara els resultats no són bons. M'agradaria fer una mica d'observatori del futbol base un dia, ja vam estar a punt de fer-ho fa un parell de setmanes, però m'agradaria fer una mica justament un dimarts, penso que és bona hora, i si és possible també amb els responsables, amb en Jordi Lardín, una mica per veure com està tot plegat, perquè és veritat que hi ha alguns equips que els està costant molt més del compte i que ara mateix ja estem acostumats, ens estem acostumant perillosament a veure l'Espanyol en categories inferiors molt lluny de les posicions que ocupava abans. També és veritat que tot això també ve de que fa molt de temps que estem invertint molt menys del que invertíem, perquè les retallades arriben a tot arreu. I clar, si al final doncs, no ens adonem que aquest és el lloc on tenim que sembrar per recollir algun dia, doncs malament anem. En fi, com diu el teu guió, només queda que el brot verd floreixi i el planter segueixi sent un jardí. M'ha agradat aquesta cosa botànica que li has posat al guió. Molt bé, doncs fins aquí els titulars oferts com sempre gràcies a Carretillas TR.
Carretillas TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretillas TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretillas TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902 509 777 o entri a carretillastr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretillas TR. Podem amb tot.
Atención pericos, en los restaurantes McDonald's San Vicenç dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento. En los restaurantes McDonald's San Vicenç dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento.
Diari La Grada t'ofereix el buidabutxeques de pell de l'Espanyol. Un producte vintage que serà el complement indispensable a la llar de qualsevol perico. Ja a la venda al teu quiosc per només 11,95. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Què pensa el poble perico?
Perfecte, Laura, doncs què et sembla si anem a mirar què posen avui a l'opiniòmetre del diari AS? Ja sabeu que sempre teniu un opiniòmetre, normalment, perquè alguna vegada doncs, el canviem de dia, però el teniu normalment els dimarts i els divendres, i llavors veieu les vostres opinions justament reflectides l'endemà, no? Els dimecres, i una, no totes les nostres opinions, però sí una mica un recull de les millors el dissabte, que és molt bon dia per llegir el diari, bum, te'n vas allà, t'escapes una mica de... te'n vas esmorzar fora de casa, això és una cosa, te'n vas, t'agafes el cafè, sí, vas llegint el diari i dius, mira, m'han agafat la meva, això em fa gràcia.
Et queda poc per fer això, a tu.
A mi em queda poc, sí, sí, a mi per mirar les...
per sortir, per escaquejar-te de casa.
No, sí, no, sí, escaquejar-me de casa, no, jo no dic això, dic, vas a esmorzar fora, que sempre és una altra cosa, perquè si et fas tu mateix el cafè, no té la mateixa gràcia.
Queda, no,
queda igual. Veus, tu ets de les meves, que m'agrada esmorzar fora de casa a mi també. Sí. Molt bé, doncs què diu la gent?
Comencem per Jeremías, que diu rotundament...
Espera, espera. Abans hem dit el que hem preguntat.
No?
Exacte.
Com
hem preguntat abans? A la gent, ho sí, hem dit abans, sí, l'entradeta, que si l'11 o 15 elements de l'11 del Camp Nou mereixen continuïtat davant el Sevilla, perquè hi ha gent que va entrar nova. També voldria dir que quan va haver-hi la convocatòria d'Aguirre, i ho vam parlar aquí, si te'n recordes, Miguelito...
Bueno, jo no estava aquí, però
no,
sí.
Però, és, no, però t'ho vam preguntar. Sí, vam sí, dir, quina ha sigut una mica la impressió generalitzada? I tu ens vas dir, doncs, que ha tirat el partit.
Sí,
recordes?
Efectivament.
Que els periodistes van dir, i esto era no sé què. I ara resulta que no, que hem de rescatar tipus de que s'han guanyat el crèdit com per mereixer jugar també davant el Sevilla. I un d'ells jo crec que és Torge,
sí,
que avui el tindrem aquí a la ràdio. Molt bé, Jeremías, què diu?
Diu rotundamente no, referència que no es mereixen una continuïtat. Son incapaces de dar dos passes seguidos. Alex debería ser titular junto a Víctor en la media y como delanteros Torge y Pichi en los extremos. Stuani en punta con Sergio en la media punta.
Bueno, Stuani ja sabem que gairebé...
No
moltes...
va estar, segur.
Vaja, jo diria que no estarà. I compte, perquè jo sí que penso que del que ha dit aquest senyor, Torge i Pizzi, per mi, són els extrems que s'endevinen al proper partit. Veurem. I també penso que és possible que això d'endarrerir una miqueta Sergio i posar-lo a la mitja punta, i al davant, un davanter que evidentment no serà Stuani, però que podria ser o Tiavi o Córdoba.
Tiavi!
Bueno, tu perquè ets molt de Tiavi, perquè estàs igual de sonat que dic que res, que el seu perruquer. Però vaja, en principi, doncs, jo penso que no, que és possible que sigui repetir una mica l'esquema que, si recordeu, va fer contra el Màlaga, que jo crec que al principi, a la primera part, doncs bé, va donar resultats una mica
però
desiguals.
Es que hizo los cambios ahí al descanso y esos cambios te hacen pensar que no le había gustado.
Sí, però justament quan canvia l'equip va pitjor. Yeah, això
sí, pues sí.
Jo no estic tan segur. Molt bé, a veure, què diu Glasgow 07?
Digo Alex con Abraham y Víctor en el centro del campo. Mationis y Javi López no se recupera. Bandas para Simau y Lanza y Sergio arriba.
Molt bé, aquest avança també un tema, que és el tema de Javi López. Javi López també ho pensàvem dir una mica al Sant Adrià, però jo penso que malgrat que ja alguns l'han donat per baixa segura, jo no estic tan segur que sigui baixa segura. Ara per ara encara no sabem si és baixa segura. El que passa que és veritat que el nano porta molts dies sense jugar.
És que recordemos que tiene una sobrecarga en el sóleo. Claro, el parte médico del club, que del cual hemos de fiarnos, es ese, que es una sobrecarga en el sóleo. Una sobrecarga no tarda tanto en...
Pero sóleo tiene eso.
Sóleo tiene eso, sí, sí. Porque antes tenía molestias en el pubis, pero de momento sóleo tiene eso, en fin. Esta sobrecarga realmente debería de haberse recuperado ya. ¿Qué pasa? Que sigue arrastrando molestias. Sobre todo Javi, lo que a él le preocupa es que un día está mejor y otro vuelve a estar peor.
Sí.
Entonces esto es quizás un poquito lo más alarmante, pero tanto jugador como club prefieren ir día a día y esperar, que aún faltan 3-4 días para saber si podrá estar al 100%.
Molt bé, i Àlex Fernández, que la gent el reclama tant. La veritat és que Àlex Fernández penso que la gent el reclama molt, però no està molt basada en el que ens ha mostrat Àlex Fernández, aquesta falera per l'Àlex, perquè tampoc hem vist tantes coses de l'Àlex.
Bueno, pero porque ha tenido pocas oportunidades. Esto es como cuando Aguirre entrenaba al Atlético de Madrid. El mexicano siempre tiene un hombre que se lo quiere cargar aunque la afición esté en su contra. Por aquella época, Alcaño y Bagaza, un crack,
sí,
toda la afición tenía un cántico, así es que todo el mundo le chillaba que sacase Alcaño y no había manera de sacar Alcaño banquillo fuera de la convocatoria. Y está pasando lo mismo con Alex.
¿Tú creus? Home, pero es que ver Alcaño y Bagaza, bueno, al Mallorca había demostrado
molt, las distancias, claro.
Y al Atlético de Madrid alguna cosa buena también había fet.
Salvando las distancias.
Pero llavors, claro,
Alex,
es que
el
Alex
en el
no,
en el
no
Castilla
tantes...
se salía.
Sí, home, pero es que el Castilla
ya,
no
ya,
es la segunda
vez,
encara.
Claro.
¿Qué diu Dimitri?
Digo, hombre, de todos los que jugaron, si Javi López no está, continuidad a Raúl, que creo que está más cómodo en el lateral y, a ser posible, Torje por banda izquierda.
Atenció amb això, un altre tema que serà motiu de debat. Mationi, l'hem matat. Perquè, clar, si jo crec que si al final Mationi no juga en el proper partit, jo crec que directament hem de dir que és el tercer lateral de l'equip.
Sí, hoy Raúl decía que, a ver, que él no se siente como... O sea, él no piensa que haya adelantado a Mationi por haber jugado en el Camp Nou, que cree que es el míster el que...
Sí, bueno, però decide què ha de dir, Raúl?
Què tal?
Què ha de dir, Raúl? A més, que ho diu...
Bueno, jo te transmito la...
És un tipus molt polite, no? És un tipus que, i molt polític, en certa manera, que no li, en cap moment...
No, però tiene sentido, ¿eh? Porque al
sí,
final...
Home, sí, però tiene sentido, però al final, de moment, està claríssim que tothom pensàvem que Mationi era el titular i ens vam quedar tots a un pan de nas veient a Raúl Rodríguez.
Sí,
i després, doncs, amb el tema de... O sigui, si torna a passar això, jo crec que ja és la sentència gairebé per Mationi, sincerament. De tota manera, recordem que quan va jugar Mationi, ara no recordo quin partit va jugar a casa Mationi.
Contra el Màlaga?
No, i un altre prèviament. Que tothom havia apostat per Raúl Rodríguez i va passar una mica a l'inrevés.
¿Ves? Es que quizás estemos... Solo Aguirre quiera llevarnos la contraria y no lo sepamos.
En fi. Molt bé. Què diu Angel RCD?
Yo creo que después de las buenas sensaciones debería repetir el 11 y más sabiendo que Emery viene con un ultimátum. Solo cambiar Raúl si llega Javi y en la media Víctor. Abraham, Alex por la sanción de David.
O sigui, Víctor Abraham, sí, o sigui, fer un tribote, no? una mica com l'altre dia, potser és una
però
de les opcions.
Però contra el Sevilla en casa no hagas
claro,
tribote.
Claro, és que jo no ho entenc tampoc.
És mejor poner de media punta Sergio i en punta Córdoba. I jo te diria, Tibi per una banda, no Pizzi, eh?
Sí.
Sí, jo lo prefiero.
Però tu no creus que a Tibi li va millor jugar
en punta?
En punta, punta, no tan escurat cap a una banda? Jo però penso que és més efectiu, eh?
Sí, però... Es que claro, te voy a decir, igual la velocidad que tiene es mucho más aprovechable por una banda que en la punta. Pero claro, también es verdad que en la punta... Es decir, igual en la banda le puedes usar en 7 oportunidades y en la punta en 2.
A ver, dels 3 gols que ha marcat, y parlem només dels gols.
De punta.
No, pero uno entrando por banda. Un va ser...
És
el primer gol que fa, doncs li fes una passada llarga de Javi López i encara entran per banda i defineix molt bé. Per una banda, però dels altres dos, els dos han estat com a punta d'atac. Un contra el València entrat, que venia per la banda de Lanzarote, i el tercer gol pel mig, també combinant amb Sergio García, en funcions de mitja punta, en aquest cas Sergio García, mm-hmm. i rematant ell a l'Elx, doncs a l'empat. No va servir per res, lamentablement. Molt bé, vamos al lío. Alguna cosa més o no?
No, si vols continuem llegint.
No,
jo
crec que...
Més.
A veure, què diu? Va, un més, vinga, va, som-hi.
Què vols? Cheddar?
Venga, Cheddar.
Digo, pues no, yo volvería al 1-4-2-3-1, pero utilizando la mayoría de jugadores que jugaron en Mordor. Mi 11 sería...
Mordor. Vuelvo, me agrada lo de Mordor.
¿Y cómo has conocido correctamente?
No, Mordor, no, si ho has dit
bé.
Ah,
vale.
Sí. No, no, Mordor, perquè el Camp Nou és Mordor. Tu no ets molt del Senyor de los Anillos, no?
Efectivament.
Tu no ets molt del Senyor de los Anillos, no?
Vaig mirar la primera... És l'única pel·lícula que ha hagut de sortir del cine.
Fixa-t'hi per això.
No em va agradar.
No.
No em va agradar.
Però va sortir a la primera hora de les 3 que dura.
Jo crec que li vaig donar 45 minuts i ja vaig marxar.
Després venia l'UBO. Molt bé. Llavors, diu Casilla, Mationi... O Pere.
Pere B. Si no puede jugar Javi López.
¿Qué es Pere B?
Yo a Pere B no le conozco.
Y mira que Raúl Rodríguez.
Y mira que voy a la Ciudad Deportiva.
B. Ah, Pere del B.
Ah, Pere.
Ah, ara ho entens, eh?
Vale.
T'ha costat, eh? Jo no he volgut dir res.
Vale, Sidney, Héctor Moreno i Fuentes. Àlex Fernández i Víctor Sánchez a la mitja i Torje, Sergio García, Tiebí i Córdoba. Fixa't que aquest va bastant en la nostra línia, tot i que...
Tiebí i Córdoba junts...
Però jo personalment em guardaria alguna carta per la segona part i llavors no ficaria ni a Tiebí ni a Córdoba de cop. Perquè si no, quins arguments et queden en cas de fer un canvi?
Bueno,
si no, lanza. Lanza com a único argument ofensiu. Molt bé, vinga, va, tanquem el Pobla Perico i anem cap a Sant Adrià. Vinga, que ens espera Torje aviat ja.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi cuit caramelizado, arroz con esturión,
Tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león, restaurante para picar zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Grup EMB patrocina el Femení. Sant Adrià, avui.
Molt bé, senyor Ignacio Miguelez. Hola, Francesc. ¿Qué ens portes?
¿Qué tal? Bueno, pues os traigo lo de siempre, lo que ha sucedido en Sant Adrià. ¿Y qué ha sucedido? En un entrenamiento. Entrenamiento a las 10:30 de la mañana, con las únicas novedades de Sergio García y Javi López, que ya hablábamos antes de él, que continúan entrenándose al margen. Sergio García recuperándose de aquel golpe que sufrió con Piqué en el bíceps femoral de la pierna derecha, y Javi López también de su sobrecarga en el sóleo, que ya comentábamos antes. Javi, de hecho, hoy ya tocaba balón, pero bueno, esto tampoco quiere decir nada, porque, como te decía, algunos días se encuentra mejor y otros un poquito peor. Por otro lado, Tievi y Estuani ya reincorporados con el grupo al 100%. Estos son muy buenas noticias, aunque uno posiblemente, Estuani, no esté en el partido del Sevilla, pues viajará con su selección. Y por otro lado, hablar de Raúl Rodríguez, el que fue lateral derecho en el Camp Nou, atendió a los medios de comunicación en sala de prensa. ¿Qué nos contó? Pues bueno, habló sobre todo de él personalmente, cómo se siente después de aquel partido en Elche que todos señalaban como culpable y la reivindicación que ha tenido en el Camp Nou. Además de dar importancia a cómo trabaja Aguirre con sus jugadores. Es decir, que un día estás en el 11 y otro no has convocado. Y esto él lo señala como un punto positivo.
Ui, no està...
No hi ha cap moment en què fer un bon partit individual o col·lectivament sigui dolent, no? És a dir, sempre ve bé un bon partit, sempre ve bé tenir bones sensacions, però sí que sé que després de l'Ells, doncs, qualsevol jugador final, quan no fa un bon partit i se'n va amb una sensació dolenta, doncs sempre necessita minuts al final per retornar i retrobar-se amb les bones sensacions. Però bueno, és una dinàmica que es repeteix, com a futbolistes la vivim, i en fi, és una cosa que va i ve, i bueno, afortunadament, doncs, com et dic, sempre unes bones sensacions sempre són ben rebudes. No, bé, amb naturalitat, és una forma de treballar bastant dinàmica, no? Ho parlàvem feia poc, al final un entra, doncs, per exemple, en el meu cas, no? Estàs a la banqueta, la setmana següent has convocat, després entres a l'11, és una qüestió, doncs, que manté la gent amb tensió, i en aquest sentit, doncs, es pot sempre buscar la part positiva, no? Tota la gent, tot el vestuari està molt, molt pendent, perquè sap que en qualsevol moment, en funció de les necessitats que el míster consideri, pot entrar a l'11, i això és, en aquest sentit, és positiu.
Doncs bé, m'agrada que es reivindiqui el Raúl Rodríguez. Hi ha una cosa, no?, que el Raúl Rodríguez ja és objecte de les ires d'alguns tuiteros i internautes a vegades, no? I la veritat, sap greu, perquè jo penso que el nano sempre ho dona tot. I, escoltin, doncs, són altres els que van portar aquest senyor, i si aquest senyor, doncs, algú pensa que no dona el nivell, doncs molt bé, és lliure de pensar-ho. Nosaltres mateixos moltes vegades hem expressat la nostra opinió sobre la qualitat d'alguns jugadors, però en qualsevol cas jo crec que els jugadors se'ls ha de jutjar per altres coses també, no només pel tema de la seva qualitat, sinó pel seu comportament, per la seva disposició, per la seva actitud, i en aquestes coses sempre hem trobat molt i reprochava la tasca del Raúl, i a mi m'agrada que les coses li surtin bé. Segurament no és el millor jugador de la plantilla, segur, i segurament una altra cosa és si alguns pensen que té nivell o no té nivell per jugar a l'Espanyol, opinable, però en qualsevol cas m'agradaria, jo penso que sempre que tots els jugadors que vesteixen la samarreta de l'Espanyol amb honradesa, doncs es mereixen absolutament tot el respecte. Ja sé que molts, doncs, no pensen el contrari, però escolti'm, per això està, doncs, la gràcia de poder debatre sobre el tema. Bé, dos cosetes, no sé si ja has acabat o no. O
bueno, deciros que mañana perdón, entrenan a las 10:30 a puerta abierta, y el jueves también 10:30, pero a puerta cerrada.
Perfecte, llavors volia dir dos o tres cosetes. La primera, el dijous, m'has parlat ara del dijous, el dijous farem un sorteig, farem un sorteig de dues entrades per veure l'Espanyol en condicions immillorables a la llotja del Com Viajes, i obrirem telèfons i farem alguna coseta, no sé si farem combat del segle, si farem un sorteig, no sé què farem encara, però alguna cosa farem.
Home, el combat del segle jo crec que el Meca estarà encantat.
Encantadíssim, perquè el Meca és el rival a batir, és l'enemic a batir.
Jo el vull batir.
D'altra banda, no, tu no, però ara ho dic, m'agradaria que la gent truqués, no li truqués ara, però no passarà en directe, si algú creu que pot batre el senyor Meca. I li donarem un premi. Li donarem un premi només per venir. Eh? I si a sobre guanya, li donarem un altre premi. Fixa't, estic generós. O sigui que si algú truca, si vol trucar, ja sabeu, ara la Laura us recordarà el telèfon, perquè jo tinc molt mala memòria i no me'n recordo. 409-2772, 409-2771 i 409-2772, tots dos. Si truqueu i deixeu les vostres dades, o bé envieu un mail a info@pericosonline.com, doncs dient el vostre telèfon i com us podem localitzar si voleu venir aquí a l'estudi a debatre amb el campió de campiones, el senyor Meca. D'acord?
No és un rival fàcil,
No és un rival fàcil, que no sé el que li preguntarem, No sé exactament, no sé quin serà l'objecte de debat,
Bueno, clar, hem
de veure com va la setmana.
I decidirem.
Molt bé, i després, d'altra banda, volia parlar de que veig el Miguelet, que no sé si és el fred d'ahir o... però s'ha quedat una mica tocadet. I què necessites? Doncs un Fosprint, amic. Jo t'ho dic, fa temps que t'ho estic dient, que et prenguis un Fosprint cada dia. A més, avui has fet esport i estàs una mica alicaído, te veo así pues bajo, te veo así un poquito low.
Sí, un poco.
I llavors, doncs, què t'has de fer? Doncs prendre un Fosprint només pel matí, que és el millor moment, doncs, i llavors tota l'energia que el teu cos necessita, doncs te la dona el Fosprint. Què hem de fer després? Doncs ara farem una petita anàlisi, ara farem una petita aturada publicitària i després parlarem amb qui? Amb Gabriel Torge, un dels homes que ara mateix és més important, perquè està en l'eix del debat, aquí és on anava abans, en l'eix del debat, si és, ha de tenir continuïtat, no ha de tenir continuïtat, li preguntarem amb ell, que segur que dirà que sí, cada dia. Vinga, som-hi.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
¿Quieres ver al Español como un VIP? LBApuestas.es te regala 3 entradas dobles en palcos VIP en el campo del Español para este próximo partido. Regístrate en LB Apuestas, haz tu primera apuesta y envíanos tu nombre a pericosonline@gmail.com. Repetimos. Envíala a pericosonline@gmail.com y los jueves diremos el nombre de los ganadores. Ya lo sabes, si quieres ver al Español en un palco VIP, lbapuestas.es te invita. Diversión en juego.
Aquesta és la entrevista del dia.
Molt bé, doncs ja tenim a l'altra banda del fil telefònic, doncs l'home, un dels homes que va ser protagonista del partit del Camp Nou, partit que molts van dir que era derrota dolça. Després vam estar debatent sobre això, sobre si existien les derrotes dolces, i molt, efectivament, encara menys contra el Barça, però en qualsevol cas sí que el paper d'alguns homes doncs va ser força elevat, i un d'ells és del romanès Gabriel Torge. Senyor Torge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor.
Habías jugado hasta ahora muy poquito, 40 minutitos de nada, y el otro día te vimos todo el partido contra el Camp Nou, y no sé si yo lo que necesitabas era minutos, porque la impresión generalizada es que hiciste muy buen partido.
Sí, bueno, al principio he jugado muy poco, ese partido el entrenador me ha pedido de jugar, he jugado 90 minutos sin problema. Por eso me entrenamos cada día y me preparamos para todos los partidos cuando te toca jugar, para poder jugar 90 minutos sin problema.
¿Tú cómo te viste? ¿Cómo te viste justamente ante ese partido? ¿Cómo valoras tu propia...? Aquí, mira, tenemos unos analistas que sí, hacen un 1 más 1. Te pusieron un 7. Te pusieron un 7.
Un partido muy buen defensivo, porque en el Camp Nou es muy difícil de jugar y atacar mucho. Creo que todo el equipo ha hecho un buen trabajo defensivo, que... era difícil de atacar porque si te abres mucho contra el Barça te van a meter muchos goles y vas a sufrir mucho. Y para ataque, bueno, ha faltado un poquito de suerte a las dos ocasiones que le hemos tenido. Pero ya he pasado esta partida, tenemos que olvidarla y pensar al partido de domingo contra el Sevilla.
Un partido en el cual muchos dicen que alguno de los hombres que ha de continuar respecto a los que jugaron en el Camp Nou, aparece tu nombre en primer plano. O sea, y muchos están diciendo justamente que tienes que seguir ahí en esa banda. ¿Qué piensas tú?
¿Yo qué pienso? Yo me entreno igual como me entreno hasta ahora. Espero que voy a jugar, que cada jugador quiere jugar muchos partidos y todos los partidos, que a nadie no les gusta estar en banquilla o sin ser convocado. Y si me va a tocar, voy a intentar jugar el mejor posible, a ayudar al equipo y a dar todo 100%.
Por cierto, que cuando te presentaron, tú mismo dijiste que eso de proceso de adaptación, que muchas veces los futbolistas lo ponen como excusa y que un futbolista tiene que demostrar cosas desde el primer día. Pero claro, no es fácil, ¿no? Llegar casi al final, últimas horas de mercado, últimas horas de final. Y al final, pues decir, mira, aquí estoy, sí. y que no has hecho la pretemporada con el equipo, el entrenador no te conoce, tiene seguramente a otros jugadores que en tu posición los tenía ya en mente y claro, luchar contra eso tampoco es tan sencillo.
Bueno, no es fácil, pero por eso hay cada día el entrenamiento para demostrar que puedes jugar, que estás 100% para jugar todos los partidos y aprovechar de tu oportunidad. Es verdad que he llegado en último momento y por eso el entrenador no me conocía mucho, me conocía, bueno, desde el año pasado, pero una otra cosa cuando te ve en entrenamiento, cómo te entrenas, cómo te preparas para los partidos. Eso estuve el primer partido para mí de jugar como titular. Me quedo con una amargura así porque no hemos ganado por lo menos un punto que era muy importante para nosotros. Pero quedan todavía muchos partidos de liga, de copa y son muchos partidos donde podemos jugar todos los jugadores. Así creo yo y ese es mi pensamiento.
Y finalmente, como claro, el otro día ahora estabas hablando tú de que hay que dejar un poquito ya de lado el partido del Barça. Lo que pasa es que el partido del Barça para la gente del Español es muy importante, hay una rivalidad muy fuerte. Eso, en cierta manera, a veces pues eclipsa el hecho de saber exactamente cómo está el equipo, ¿no? Porque realmente empezamos muy bien, pero ahora llevábamos una racha que si descontamos el partido contra el Atlético de Madrid, la verdad es que estamos un poco ya, necesitamos un poquito ya ganar, ¿no?
Sí, es verdad. Yo he dicho que tenemos que olvidar ese partido porque no podemos seguir a mirar detrás lo que ha pasado. Tenemos que mirar el futuro, que eso es lo importante, lo que sigue a hacer. Creo que hemos arrancado muy, muy bien, pero los otros partidos que le hemos perdido, hemos jugado también bien en Levante, muchas ocasiones, y Levante con tres ocasiones le ha metido tres goles. En casa también con Málaga era un partido en cual se podía ganar los dos equipos o acabar 0-0, y los demás equipos que hemos jugado contra ellos hemos hecho buenos partidos, que no hemos dejado una mala sensación y como que jugamos mal y por eso perdemos. Jugamos bien, pero a veces la suerte se sube con la cara hacia ti y a veces se devuelve.
Y entonces ese partido ante el Sevilla, ¿crees que un poquito nos puede servir para mirar hacia arriba o hacia abajo, saber si tenemos que estar pendientes de la parte alta de la clasificación o tenemos que empezar
sí,
a preocuparnos
creo que
un poquito?
Es un partido muy importante porque si ganamos podemos mirar otra vez en la Europa. Si perdemos ya creo que no es todo acabado, pero ya te alejas un poquito de las posiciones de Europa y sería difícil de llegar otra vez en Europa.
Oye, el otro día escuchamos a un compatriota tuyo que aquí dejó muy buen recuerdo, que es Florin Raducioiu. Y nos habló, habló justamente en Sports en Xarxa y habló de ti y dijo que donde más brillas es seguramente fuera de casa porque podemos aprovechar tu gran velocidad. El otro día vimos muy bien a Torje sacrificarse en defensa, pero ¿cuándo vamos a ver ese Torje atacante rápido que también puede ser un estilete para las defensas contrarias?
Bueno, cuando nos va a tocar a jugar, a atacar todo el partido 90 minutos, seguro que voy a atacar yo también. Pero cuando el equipo, eso es el pensamiento y la táctica que lo preparamos antes del partido, eso es que tenemos que hacer.
Oye, además es un tipo tú que acostumbra a hablar bastante claro, y cuando llegaste ya dijiste, vamos, dos objetivos. Primero dijiste que Rumanía iba a ir al Mundial, y después dijiste que el Español lo veías en Europa. ¿Lo sigues viendo después de estos partidos?
Sí, lo sigo viendo. Con Rumanía hemos llegado a repesca. Tenemos en 15-19 los partidos muy difícil, donde cada equipo tiene su oportunidad de ganar y ir al Mundial. Y también con Español somos ahí vivos a llegar en Europa.
Contra Grecia tenéis, ¿no? Me parece la repesca.
Sí, contra Grecia. Tenemos el primer partido en Grecia y la vuelta a los jugadores.
Muy bien, y bueno, tengo aquí un tipo que no sé si lo conoces, a veces a lo mejor lo has visto en la Ciudad Deportiva, que se llama Ignacio Migueles, también nos ayuda en el programa, que te quiere decir cuatro cositas, ya verás.
¿Qué tal, sí, Torje? Sí, sí, sí. Seguro que me reconoces porque he sido el que te he dado el coñazo para que podamos llamarte hoy.
Sí, sí, sí.
¿Qué tal, cómo estás? No, yo... Me alejo un poquito del fútbol y quiero preguntarte por los entresijos del vestuario. Y he decidido, porque a cada uno os hago una pregunta diferente, y a ti he decidido preguntarte, que me cuentes quién es el DJ del vestuario, quién es el que pone la música en el vestuario.
Esto, escúchame, te voy a responder así. Estas son las cosas nuestras, es como la nuestra cocina y no puede salir nada desde aquí. Así es mi pensamiento, y donde he jugado yo, todo lo que pasa en vestuario, todo lo que pasa en nuestra familia se queda ahí.
Uy.
Me puedes preguntar mil cosas del vestuario que no te voy a decir nada.
Del vestuario no explica nada, Miguel. No preguntes más cosas del vestuario. Dile qué música le gusta a él o algo así. Ya, no preguntes del vestuario.
Pero espérate, porque claro.
Todo tipo de música. Tengo también música de España, teléfono, de todo tipo. Sin problema. ¿No?
A lo mejor cuando... Además, como estuviste por el sur, a lo mejor te va el flamenco y eso, ¿no?
Y también flamenco, pero no mucho.
¿Y la música
mucho para mí.
¿La música de tu país te gusta?
Mucho,
¿no?
Pero ahora somos en Cataluña y ahí hay otro tipo de música.
Eso sí, esto sí está claro.
Pero, ¿y la de tu país te gusta o no, Torje?
Sí, mal.
Ah, pues no,
tengo que escuchar en mi país las películas y todas las cosas de Rumanía, lo voy a decir siempre. Este es mi país y soy orgulloso de mi país siempre.
Pues para seguir defendiendo tu orgullo y para que veas, yo, aunque no me has querido contar quién es el DJ del vestuario, yo te voy a contar que el DJ de aquí, de Pericos Online, soy yo. Soy yo, y yo te he traído una canción.
¿Me puedes hacer un CD con la musiquita que lo tienes?
Así... Exacto, hazle un CD al
así
chaval.
Así escucho mejor.
Pero mira, está un poco atrasado, porque me parece que... Mira qué canción.
Esto es lo que he encontrado, para
fíjate.
Aquí.
Está un poco pasado, sí, pero... de moda, ¿no? Esto ya, está un poco... ¿Sí o no, sí, Torje?
Sí, pero esta es una canción de mucho tiempo, de hace mucho tiempo, que ha salido mucho y se ha escuchado mucho, mucho en Europa, en todos los países. Ahora mismo hay otro tipo de música y también muy buena.
Estás muy atrasado, Miguel.
Bueno, a la próxima entrevista te prometo que traeré música más actualizada.
Tienes que te dé clases un poquito, Torje, de música, de lo que está sonando en Rumanía ahora, y se lo pones, porque
sí,
ponerle Dragostedi...
Sí, de toda Europa, no solo
claro,
de Rumanía.
Claro que sí. Bueno, vamos a hablar un poco de cosas, porque si no este chico se nos va. Vamos a ver, ¿cómo ves un poco la situación después de haber aterrizado ya en el Español? Estás cedido. ¿Cómo ves la posibilidad de continuar en el club?
Bueno, estas cosas dependen de mí solo en campo. Si yo juego bien y el entrenador me va a querer, el club, el presidente, todos los técnicos me van a querer, van a hacer una oferta, creo, para mandarlo a Udinese, y desde aquí ya no es roba mía.
¿Tienes ganas de todas maneras de asentar ya tu fútbol en un equipo europeo, estar...?
Es normal, porque quiero firmar con un equipo... a jugar 2-3 años seguidos, porque solo así te puedes integrar muy muy bien y a todos que puedes hacer mejor.
Oye, una cosita, ya no has dicho que no nos vas a explicar nada del vestuario, y entiendo perfectamente porque es un poco un templo, ¿no?, para vosotros, pero en cualquier caso sabemos que tenemos bastante buen rollo. Yo el año pasado he leído que te retaste cuando estabas en el Granada con una carrera de bicis con un compañero, con Íñigo López. ¿También hay buen rollo aquí en el vestuario del Español o no?
Son muy buenos compañeros. Sinceramente, cuando he llegado el primer día en España, en Granada, he visto un cambio. Contigo no te ayuda mucho, pero aquí en España es diferente. Y me pensé que aquí, como son jugadores de mucha calidad, de mucho valor, pensé que no van a hablar siempre conmigo, no me van a ayudar. Pero he visto que la cosa era diferente y todos me hablaban del principio, del primer día, y me han ayudado mucho a integrarme en este equipo.
Oye, con el míster, ¿qué tal? Es un tipo duro, pero también parece que le gustan las bromas, sí, pero bueno, que es un tipo que exige, ¿no?
Sí, sí, sí. Con el entrenador puedes tener una otra relación de solo de entrenador-jugador, así creo yo.
¿A ti te gusta solo ese tipo de relación o puedes tener algo más? ¿Qué quieres decir?
No, yo creo que mi pensamiento es así, que con el entrenador puedes tener la relación de entrenador-jugador y...
Sí.
Y ahí, tú tienes que escuchar y hacer todo lo que él te pide, porque él decide todo y él te pone a jugar o te manda en tribuna o otra cosita.
No, claro. De todas maneras, imagino que, hombre, que cuando el otro día viste tu nombre como titular, eso también te demostró que hay las puertas abiertas para poder seguir progresando.
Sí, es normal. Yo creo que cada jugador del Español ha tenido la oportunidad de jugar y ha tenido la oportunidad de demostrar que sus calidades y todas las cositas buenas que le tiene.
Muy bien. Perfecto. Gabriel, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido hoy.
Gracias a vosotros.
Eres nuestra apuesta personal para jugar contra el Sevilla, ya te lo digo ahora, como mínimo la mía. Yo creo que vas a estar ahí en la titularidad, ojalá lo estés. Y que el otro día te vimos muy buen repertorio defensivo. Yo creo que nos tienes que enseñar ahora el repertorio ofensivo, nos tienes que enseñar el Torje en ataque.
Sí, sí, sí. Muchas gracias.
Perfecto. Moltes gràcies. Moltes gràcies a Mal Gabriel i nosaltres fem una petita pausa i acabem el programa.
Estrella Damm patrocina el moment estrella del dia.
Abans de temps, que se m'havia descuidat, moment estrella, no? Moment una estrella del dia. Jo crec que podia ser doncs, l'entrevista amb el Gabriel Torja, no?
Sí, no? S'ho mereix.
Sí, perquè és un tipus que reservadet, ja l'hem vist, positiu, ja l'hem vist, no li agrada massa algunes certes confiances, ni ja ho diu, ni explicar el que hi ha al vestidor, ni confiances en l'entrenador. Però, d'altra banda, jo pensava que no, que Aguirre era un tipus que donava peu a... Això, no? La relació aquesta paternofilial, amb alguns jo crec que ho fa, o acaso ho va tenir.
Negrito,
o los negritos, negrito. No? Con los romanos, que se ve que no tanto. Però, en qualsevol cas, ui, una cosa que li podíem haver preguntat. Mira, li podíem haver preguntat pel Max, aquest un romanès que va tenir l'Espanyol, que ara està a l'Stuttgart, i que crec que són bons amics. Però, en qualsevol cas, per ell va. No?
Per ell sí, va, aquest moment estrella.
Perfecte. Molt bé, i ara seguim escoltant un parell de falques publicitàries, i ara sí que ve.
Aquest mes gaudeix de la reposteria creativa amb Casa Viva. Preus especials en tot el que necessitis per poder fer els dolços típics de la reposteria americana tan de moda. A més, pots inscriure't als nostres tallers de cuina per conèixer les últimes tendències. Consulta les botigues i horaris a casaviva.com. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu.
Diari La Grada t'ofereix el buidabutxeques de pell de l'Espanyol. Un producte vintage que serà el complement indispensable a la llar de qualsevol perico. Ja a la venda al teu quiosc per només 11,95. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Bé, un parell de cosetes importants abans de seguir endavant, perquè tinc el senyor del Puro que sembla Torje demanant la titularitat ja.
Digues.
No, tranquil, encara no surts. Tu vés escalfant, que ara ve el moment de sortir. Important, primera, ara que escoltàvem la falca de l'Eve Apuestas. L'Eve Apuestas fa una oferta especial pel partit a Cornellà al Prat contra el Sevilla. Atenció, si l'Espanyol guanya el Sevilla i no rep cap gol, és a dir, deixa la porteria a zero, pagant quatre vegades... el que aposteu. Uh-huh. És a dir, si guanyem un 1-0 o un 2-0, que són perfectament factibles, doncs et donen 4 vegades el que hagueu apostat. És a dir, inclús si hi ha un 0-0, que sí, és, el, recordem, el darrer resultat que vam fer a casa, un 0-0. Això per una banda. I després vull recordar els telèfons, que els tinc, ara me'ls han apuntat bé, el 93-402-2772, o 93-402-2771, per si voleu trucar d'aquí al final i deixar les vostres dades, o bé enviar un mail a info@pericosonline.com per retar el... no, ningú s'atreveix a retar l'amic...
Jo.
Tu
si no.
No
hi ha ningú,
tu
no.
L'única persona que s'atreveix i no el deixes participar...
No, ell no. Per retar l'amic Meca, per a veure si sou capaç de guanyar-lo en el combat del segle. Recordeu que el combat del segle, doncs, entre tots els que truquin ens sortejarem unes entrades, bueno, moltes coses, eh? I, a més, el que vingui aquí a atrevir-se a lluitar contra Meca, doncs lo colmaremos de parabienes, i si guanya ja serà increïble, eh? Molt bé, mira, si ve qui vulgui venir només per venir, el convido al Zarco. Només t'ho dic, això. Mira, només per venir, ja t'ho
val
dic
la pena, ara. Val la pena.
Molt bé, i ara sí, queden els minutos de la basura, que és el títol de la secció del senyor del Puro.
M'ho estava preparant avui, m'ho estava preparant. Bon dia, bon dia, bon dia. Jo també vaig anar a Leverkusen i em vaig perdre. Però això és una anècdota que jo us explicaré. Avui començo amb el Via, que ha fet una entradilla d'aquestes de jo ja lo dije, i mentrestant, zasca collet, un altre
no.
Cop, que sí, que se't veu el
llautó. El que dic és que al final que no demanem parar, les coses no a uns i no als altres, perquè...
I d'això, del zasca sa collet, sí que te'n recordes, dels telèfons no. Els telèfons, sí, que se'n recordi la pobra Laura, que està ja més perduda entre el que corre i el que no corre, que no veies, eh? Després dius que ha sigut una setmana llarguíssima. I després li passo una entrevista a Torge, que és llarguíssima.
Se t'ha fet llarga perquè estaves esperant sortir.
Sí. Això sí, eh? Amb un so digne dels 80, eh? Amb un so, un crujido de fons.
Sembla,
eh?
Que estàvem trucant a Bucarest, sí. En comptes del barri d'on viu Torge.
Després estàs parlant del futbol base, eh? T'ho recordo. Quan parles del futbol base, pixes fora de test.
Per què?
Sí. Per el Via pixa fora de test.
Ah, el pixa.
El pixa fora de test.
Ara m'ha agradat,
I ara vaig una mica a saco, perquè el senyor Migueles avui necessita una cançó. Em sembla que tenim una cançó pel senyor Migueles.
La mujer portuguesa.
La mujer portuguesa, perquè necessitaràs el gorro que vas portar ahir per entrar a partir d'ara la Dani Jarque i que no et vegin les portugueses del B. Perquè, noi...
Del B no, del femení.
Del femení. Et canearan, eh? T'ho puc assegurar. Et canearan.
Iré con cuidado.
Jo et dic que...
M'havies entendido mal.
No. Ara no intentis desfer la cagada.
Bueno, a més, vull fer un petit recordatori. Demà tenim Puro Cine un altre cop a la pàgina, a la plana web de Perico Soler.
Sí, però no facis recordatori.
Amb un cartell d'harmonia social.
Vale,
ja,
vale.
Ja, no us dic això.
Ja, ensenya-me'l abans de publicar-lo, perquè sempre ho fas igual,
no,
i publiques
sense enganyar-me. Aquesta vegada em sembla que no te l'ensenyaré, perquè no sàpigues d'acabar.
No, doncs millor me l'ensenyes, no vull sorpreses.
I per acabar, la frase del dia, que em sembla que l'has fet tu avui, la frase. Una mica rebuscada, eh? Has dit, a Mationi l'hem matat. Què serà el següent que diràs, eh? A Torge l'hem torçat, eh? A Casilla l'hem encasillat. A Tievi, que te vi... Què serà?
Pues mira, què serà? La pròxima cosa que diré serà calla. Calla i respira, i deixa respirar la gent, perquè estem en els últims 30 segons de programa i jo crec que escolta, ja es parla
avui
prou.
Avui he tingut 3 minuts de glòria i és molt.
Massa minuts de glòria. No, avui l'hem deixat, realment, jo crec que no es pot queixar, eh? Avui...
No, ha estat bé. M'ha faltat dir una cosa, però ja la diré.
És que tu també vas estar a Leverkusen.
Bueno,
no,
amics...
Que vuelva Paco Flores!
Això, vale. Ara sí que hi ha silenci. Silenci, perquè queden 20 segons de programa. Recordar, com sempre, que venen els companys del Bàsquet al Dia, i que nosaltres demà tornem amb més Pericos Online. No sé què farem. Demà què farem?
Home,
demà
tenim una secció de
Jorge Larena. Ah, vale. I alguna cosa més, no?
De l'arena a la cal.
Doncs demà moltes més coses aquí a Pericos Online, com cada tarda. Vinga, ens veiem.
Adéu.
Adéu.